L'audiència de Puigdemont arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen demà a les 7 a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Avui hem triat una paraula que du quelcom de negatiu en la seva arrel. És depressió. Ja se te posa mala cara només pronunciar-la, perquè és un estat emocional en què disminueixen les forces, també un catacrac econòmic i un aire que fa olor a tempesta. Però això vol dir que també fa olor a ta pluja i ens recorda que després de la tempesta ve la calma, econòmica també i personal. He estat a baix, però mai tan a baix. M'havia perdut, però mai havia experimentat aquesta pèrdua. Aquesta és la meva confessió. Necessit el teu cor en aquesta depressió. Canta Bruce Springsteen, This Depression, una cançó de l'any 2018 que parla de la depressió, un trastorn que el músic ha patit també al llarg de la seva vida i que ara s'ha donat a conèixer sobretot amb el seu biopic estrenat al cinema.
This is not about either one of us. This is not about the charts. This is about Bruce Springsteen. And these are the songs that he wants to work on right now.
I saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton.
I'm going to tell you a little story. When Bruce was little, he had a hole in the floor of his bedroom.
Me and her.
Per sort, i perquè hi ha molta gent que hi fa feina parlant cada vegada més de salut mental. Diu el diccionari que depressió és l'acció de deprimir o de deprimir-se, l'efecte, com també és la disminució de la vitalitat o de les forces corporals o anímiques.
És aquesta situació en què pareix que perdem les forces i les ganes i la possibilitat de tenir un control actiu de la nostra vida, de dirigir-la cap a on ens interessa, d'acord amb els nostres interessos. I algunes de les característiques són aquestes. Una apatia, una dificultat per fer coses, una pèrdua de la capacitat de plaer, de passar gust, d'aquelles coses que fins que se va activar aquesta situació eren reconfortant per nosaltres. I és un poc anar a la deriva, una pèrdua o una disminució d'aquesta capacitat de controlar.
És Anselm Ginard, psicòleg tècnic del Servei de Suport Socioeducatiu Comunitari de l'entitat Girasol.
La nostra manera de fer feina és més d'acompanyar a la persona en aquest procés de normalització. I en aquest cas és anar fent el camí paral·lelament a la persona que acompanyem i donar-li una mà perquè miri de superar aquestes dificultats. La depressió depèn de moltes circumstàncies, una vegada més. A vegades no se resol, se pot millorar les seves manifestacions, se pot ser més productiu, però, clar, això no immunitza ni garanteix que no se pugui repetir. Clar, l'objectiu seria, més enllà de resoldre les circumstàncies particulars de cada cas, proporcionar recursos o ajudar a fer feina els recursos, perquè, de qualque manera, quan les coses tornen a anar malament, hi hagi més capacitat de reaccionar i abans, a fi que no s'instal·li o que no se cronifiquin els pitjors casos. Sends me to death. Midnight in prison store. Leather straps across my chest. Sure if when the
Antònia Ferrer, activista en salut mental, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Com te trobes, Antònia?
Bé, és un dia perquè ara estic en un procés de depressió i estic de baixa, però bé, espero que ja tornin, no.
I nosaltres també, i el primer que volem donar-te és les gràcies per compartir testimoni amb els oients. Avui que hem triat la paraula depressió en tot el que implica en temes de salut mental per aquest programa. Perquè si a tu, Antònia, te dic depressió i te dic, Antònia, què penses tot d'una que te dic aquesta paraula, depressió? M'imagino que podries escriure un llibre, no?
Sí, jo fa 40 anys que estic anant a psiquiatres i psicòlegs. En el principi m'han fet un altre diagnòstic, però era el mateix que és que ara tenc depressió. El que se varen equivocar perquè no se sabia tant. Però bé, ha estat un aprenentatge.
I que vas aprenent d'aquesta malaltia? Perquè ho és aquest trastorn de salut mental greu.
A més, les persones no som el nostre diagnòstic. Som persones que tenim una personalitat, tenim la nostra manera de ser. I després podem passar per aquest tipus de trastorns mentals, com és la depressió. Sense tu donar-te en compte, te vas aïllant socialment i comences a no gaudir de les coses que abans gaudies. És a dir, només vols estar tombada en el llit, en el sofà, i que ningú et molesti.
I tu, Antònia, te demanes per què? Per què passa això? Cerques una raó?
A veure, l'he cercada durant molt de temps. Has d'estar preparat per sobreescoltar la raó. Des de que sóc activista, obertament valor, i des d'aquest episodi depressiu que estic passant, me dono compte que tot pot començar, no totes les depressions, però moltes poden començar de traumes infantils, inclús des del moment de gestació. És que ningú és responsable, perquè tothom, els teus familiars, els teus pares, la majoria, volen el millor per tu. Si és que no, és que no és responsable, simplement que tu, quan te vas obrint per integrar-te en aquest món, hi ha un moment en què et trobes moltes dificultats i no ho saps gestionar. I aquí se pot esdevenir un trastorn mental o una dificultat o un desequilibri emocional. I tu no ho pots gestionar, no ho saps gestionar.
Clar, necessites ajuda, està clar.
Ajuda,
no?
Sí.
Perquè si no t'enfonses cada vegada més en aquest,
sí.
No? En aquest malestar i en aquest enfonsar-se, aquesta depressió, en el final, no? A tu què t'ajuda, Antònia?
És que, per exemple, en aquest episodi depressiu ha estat una mica diferent. Jo sempre me podia aixecar, a dutxar i Ventura m'aïllava, Ventura no feia coses que m'ajudassin com socialitzar més amb altres persones o fer activitats que me poguessin entretenir dels meus pensaments. Però en aquest episodi està molt diferent, és a dir, m'aïllé de cada vegada més. Només volia estar dins el llit, és que només estic bé dins el llit, quasi. I tinc molt de mal neuropàtic de tot el cos. I així és difícil, perquè el millor que diuen abans que és qualsevol que és la medicació i que és fer exercici, dormir bé, l'alimentació també és molt important, una alimentació equilibrada i menjar, per exemple, fruits secs, també cantar, ballar, pintar, anar a espais lliures, per exemple, pel bosc o per la natura, a prat de la mà, perquè la medicació no t'ho curarà, només és una, me diu un psiquiatre, només és una muleta, una crossa per ajudar-te a estar millor.
Tu, Antònia, ho saps, no? Saps que t'ajuda, saps la teoria i la pràctica, sí. No? Però vull dir que saps el que ajuda. El problema és que quan estàs, com ara tu deies, amb un episodi greu, és difícil activar-te i fer tot allò que saps que te farà bé. Entenc que per això t'ajuden, per exemple, des d'entitats com Girasol, no? Des del Servei de Suport Socioeducatiu.
Sí, sí, m'estan ajudant. Ara... Entre dos mesos o això, que estic amb el cel. I la veritat és que és un recolzament que me fa molt de bé. I també és que l'activista m'he donat compte que és una lluita també per ajudar altres persones que es troben en la mateixa situació que tu i també per millorar l'estima que ha molt de camí per fer en salut mental, perquè té molt d'estima, sí. Que va associat a autoestima, que l'autoestima te du una baixa autoestima i això t'enfonsa cada vegada més la baixa autoestima.
Ja, i Antònia, té molt de mèrit, però que vulguis ser activista de salut mental amb obertament, que vulguis donar el teu testimoni, que vulguis ajudar, estan malament, no estan bé.
Ja ho sé, però és una cosa que tu tens. És a dir, ajudar altres persones, quan tu no estic 100% bé per poder transmetre tot allò que voldria, però en certa manera m'ajuda a mi mateixa perquè me fa bé saber que el manco. Si només ajuda una persona, si només puc arribar a una persona, ja me confort. O si puc arribar a aquells familiars, amics o companys de feina, ja me dono per satisfeta.
Avui xerrar amb tu i jo a través de la ràdio i mos escolta molta gent. No sabem si 10 o 10.000, Antònia, però sabem que mos escolta gent. Com d'important és que vos escoltin les persones amb diagnòstic de salut mental i diagnòstics com la depressió greu?
És primordial. S'escolta activa, sense prejudicis i sense jutjar, per nosaltres és la base. Perquè si no t'escolten, o si t'escolten però amb prejudicis i jutjant-te, això te perjudica. Inclús els professionals mateixos a vegades no t'escolten. I això ens ha perjudicat molt. O a mi, personalment, a mi, no puc dir les altres persones...
Ja.
Perquè no vull xerrar per les altres persones.
Ja.
Però a mi m'ha perjudicat molt, perquè moltes vegades a mi no m'han escoltada i m'he sentit un objecte, m'he sentit invisible i això encara t'enfonsa més i fa que tu no expressis el que sents.
Ja. La importància de s'escolta, que és,
sí.
És complicat per la gent que no entenem, que no mos poden posar a la vostra situació. Tu pots explicar
sí.
Per què ho pateixes.
Per això jo dic que sí, quan tu no pots sonar egoista, Però si no mos enteneu, és que no, o si tu no pots, perquè realment és que mos entenem, som els que han patit per un problema d'aquest tipus, els professionals, normalment. Però és que no mos podeu entendre, simplement és que escoltau-mos o posau-vos estàs al nostre costat sense dir res, això per nosaltres ja ens ajuda més que, per exemple, ens digueu vengue, anima't, o vengue, activa't, o vengue, surt en el carrer que... i comença a posar les piles, o fer això altre. Només tu te pots ajudar. Està clar que ho feix per nostre bé, per ajudar-nos, però això a nosaltres no ens ajuda. Nosaltres això ho sabem de sobre, però no ens ajuda perquè si ho poguéssim fer, ho hauríem fet fa molt de temps, ja, ja. Crec.
Per tant, que vos ajuda, que escoltem, que estiguem a l'abast i que no jutgem.
Simplement que estigueu al nostre costat i que no ens jutgeu i que no penseu en prejudicis, perquè tot hi ha molt de mites en salut mental que no són vera. I la indústria de Hollywood ens ha fet molt de mal. Però bé, està fet i ja està. El que hem d'anar a fer és anar a canviar la visió que ha. I a vegades no és tan diferent. Perquè si tu tens una malaltia física també tindràs problemes emocionals. I en salut mental passa el mateix. Si tu tens un problema o un desequilibri emocional, també tindràs problemes físics.
I per sort, crec que, Antònia, cada vegada n'aprenem més de salut mental i en moltíssima part gràcies a gent com vosaltres, que sou capaços de parlar-ne, de compartir com vos sentiu quan sempre ha estat efectivament un estigma fet de la salut mental o de la trastorn o de la malaltia mental. I entitats com Obertament Balears, com Teres Salut Mental, com Girasol, ara parlaves de n'Anselm Ginart, sí, que és tècnic de servei de suport a Girasol. Avui n'Antònia Ferrer mos dona el seu testimoni, vull que parlem de depressió. Ja hem d'anar acabant. No sé si vols acabar amb algun missatge. El micròfon és teu, Antònia, el que tu vulguis dir avui.
Només volia dir que hi ha esperança. És a dir, en la depressió, per aquesta paraula d'avui, però com altres trastorns mentals, se poden curar. I quan no hi pot haver un equilibri, que pots fer una vida normal. Hi ha cura, i també volia dir que si no esteu bé, el primer que heu de fer és cercar ajuda. Cercar ajuda professional, perquè de cada vegada, sobretot, des de fa 9 a 10 anys que hi va haver un coordinador en salut mental que va començar a canviar les coses. I des d'aquí tot ha anat canviant i també gràcies a l'Organització contra la Salut Mental, que a Girasol, Guerrobé i l'Estel de Llevant, que és a Manacor, és Guerrobé Inca i Girasol a Palma. Aquestes entitats també fan molt per nosaltres i són de gran ajuda. I això que el primer és demanar ajuda i el sa sabeu. I vosaltres teniu la paraula. És a dir, no heu de tenir por de dir el que sentiu i tampoc vos faran fer res que no hagin parlat amb vosaltres. És a dir, vos han de consensuar el tractament, ha d'estar consensuat amb vosaltres.
Molt bé, Antònia. Idò, gràcies per compartir-ho. I, per cert, parlaves dels coordinadors. Si vols compartir el nom, també el pots compartir.
Per jo és una persona molt estimada, que és Noriol Lazau. I et seu aquí, que sabia que no ho podria fer tot sol, i et seu aquí, que abans de Osmi.
Aquest equip, que no està de més també recordar-ho, que hi ha gent que ha fet molta feina per la salut mental en aquesta comunitat. Antònia, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, per compartir testimoni i història amb els oients i Vetres Ràdio. Gràcies.
No, gràcies a vosaltres per donar-me la possibilitat d'expressar i de compartir el que jo sé. They declared me
I'm fit to live. Set into that great void, my soul be heard. You wanna know why I did what I did? Well, sir, I guess there's just a meanness in this world.
Radios coneixement.
Un vi denominació d'origen vinicel·lent és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lent amb el suport del Consell de Mallorca.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Bé, un poc. Bueno, sí.
Bé,
estem bé.
Vinga, direm bé per començar.
Sí.
I per acabar. I
durant. Sí. Exacte.
Vinga, anem-hi-do.
Exacte.
Avui hem triat la paraula depressió, per això, en Toni, ara...
No sabia... Sí, estem bé.
I depressió mos du per moltes bandes i tu n'has triat... Has fet una bona tria.
N'he triat un parell, així, de distints significats de la mateixa paraula. Començarem per una depressió meteorològica, anomenada... Tormenta perfecta. Se forma just a la ruta d'un grup de pescadors que tornaven a casa seva.
Habrá olas de hasta 15 metros de altura, vientos fuertes, una gran tempestad. Y está en nuestra ruta.
Vamos, el servicio meteorológico siempre se equivoca.
No.
¿Tienes miedo? Jamás lo habías tenido.
Estaremos muy moviditos, seguro. Así que o nos quedamos unos cuantos días más por aquí hasta que se calme,
patrón,
o bien...
llevamos 27 toneladas de pescado. ¿Dejaremos que se pudra o se lo coman los pájaros?
Bueno, pues decideixen que no se pudrirà ni se'ls menjaran els ocells, sinó que atravessaran aquesta tormenta perfecta de l'any 2000 de Wolfgang Petersen amb un magnífic George Clooney, amb una pel·lícula on la depressió és literal, és un sistema atmosfèric que provoca un desastre i que va servir a Wolfgang Petersen per narrar una història basada en fets reals que, a pesar de que estigui plena de llocs comuns, és una pel·lícula que encara resulta emocionant, no? És una bona mostra de com una superproducció plena d'efectes especials pot anar de sa mà amb el noble art de contar una història. I, a més, és un plaer absolut veure a George Clooney, a Diane Lane i a John C. Reilly.
El huracán Grace se dirige hacia el norte desde la costa atlántica. Es enorme y va en aumento. Y en segundo lugar está este ciclón al sur de la isla de Sable listo para explotar. Y fíjate...
Rescutenien totes la depressió, sí. Els hi venia damunt i ells se n'hi anaven.
Exacte, per les dues bandes, a més, hi ha un moment donat, de fet, aquí ara mateix, hi ha un moment donat que diuen és la tormenta perfecta. Què passaria si aquesta depressió atmosfèrica pogués ser part d'una depressió molt més profunda i emocional?
Es el mejor cumplido que se le puede hacer a un hombre. Observar su vida y decir, es buena.
Te quiero, Ben.
¿Sí? Vale, adiós.
¿Qué pasa, Curtis?
Suena como truenos.
¿Qué suena como truenos?
Estoy teniendo sueños. Siempre empiezan como una tormenta.
Take Shelter és el títol d'aquesta pel·lícula de l'any 2011 de Jeff Nicholson amb un magnífic, magnífic Michael Shannon i una meravellosa Jessica Chastain. Take Shelter, que vol dir posa't a cobro, és la història d'un home que de sobte posa tots els teus esforços en construir un refugi convençut de que s'acosta una tempesta apocalíptica. És una pel·lícula quasi única. És com un illot enigmàtic allà al mig de la mà, amb un munt de capes perquè tu vagis desxifrant. És com a cinema apocalíptic, però d'autor, per dir-ho de qualque manera. I té dos actors que estan absolutament brillants. Transmet la mateixa sensació de coherence, d'aquella de la que vàrem parlar quan parlaven de la paraula reflex, però que te fa creure en el gran cinema que pot ser independent. És... Uf, és que és una pel·lícula molt... És única.
Molt
és única, perquè a més són dos significats de la mateixa paraula, de depressió, un atmosfèric i l'altre emocional, que s'ajunten a una mateixa pel·lícula.
Que bo. I es diu així, eh? La cercam així.
Take Shetler.
Shetler, amb el títol en anglès, perfecte.
Exacte.
I doncs vinga, seguim amb aquesta paraula, depressió.
Perquè la depressió emocional i mental també pot ser col·lectiva i familiar.
Hay veces que el misterio...
Básicamente, tenemos aquí a una soñadora. Alguien totalmente fuera de la realidad.
Y la belleza... te atrapan.
Quiero que salgas conmigo.
Ni hablar.
Te tocan.
Lux, ponte la Rebeca ahora mismo.
Ay, la primera pel·lícula de Sofia Coppola, l'any 1999, mos contava aquesta història que te copeja sense que te'n donis compte, te va pegant cot de punys a poc a poc i acabes destruïdíssim. Les vírgenes suïcides, Kirsten Dunst, Josh Hartnett, James Wood, Kathleen Turner, amb una pel·lícula absolutament meravellosa. El títol ja t'ho diu tot. És una família catòlica, amb una educació opressiva, intenta ser adolescent en tota la rebel·lia que això suposa a dins aquest tipus de família, no? I conviu amb les teves quatre germanes que tenen més o manco la mateixa edat que tu ets la major, que és Kirsten Dunst, que en té 16, i t'ha durat tot a un lloc massa fosc per poder-ho suportar. Però és una pel·lícula molt dura, però és molt divertida, molt adolescent, però en el mateix temps és molt violenta i molt real i molt irreal a la vegada, no? I és el primer pas d'una carrera que encara esperem que tingui molt que dir. És un cinema d'aspecte independent que és una manera d'entendre el món. Tal vegada sí que és vera que sigui massa estètica, no? Allò de soy cinema indie, però en el fons no soy cinema indie, perquè som la filla de Francis Ford Coppola, no? Vull dir que no som tan independent. Però bueno, és una petita joia emocionant cada vegada que la veus. És meravellosa.
Les vírgenes suïcides.
A més, amb aquesta banda sonora d'Air, que és, uf, t'envolta tot el temps, és magnífica, magnífica.
Depressió és la nostra paraula i ara mos ha duit des de la tempesta perfecta fins a aquestes verges suïcides. Per on seguim?
I seguim amb una depressió molt més íntima, amb una pel·lícula que ja vàrem comentar un moment donat, que ja vàrem llançar un parell de pinzellades, però que l'havíem de posar damunt la taula una altra vegada, que se diu Manchester by the Sea.
Si te llevaras a uno de los dos a una isla sabiendo que estarías a salvo porque sería el que mejor iba a cuidar de ti, entre tu padre y yo, ¿a quién elegirías?
A mi padre.
No creo que te equivoques. Hola, soy Lee. ¿Qué le ha pasado a mi hermano?
Así que ese es Lee Chandler.
No lo entiendo.
¿Qué parte no comprendes?
No puedo ser su tutor legal.
Tu hermano dejó lo necesario para su cuidado. Creo que su idea era que te reubicaras.
Manchester by the Sea, dirigida per Kenneth Lonergan, Casey Affleck, Michelle Williams, Lucas Hedges i Kyle Chandler. És història d'un home que aparentment té una vida normal, sense res especial, però a un moment donat una desgràcia familiar fa que hagi de tornar al seu poble natal, on allà començaran a aflorar una sèrie d'emocions i aconteixements que no són fàcils de digerir per ningú. És una de les pel·lícules més tristes que he tingut el plaer de disfrutar, perquè és vera que se disfruta moltíssim, però és trista, trista, trista. Està construïda per capes de sentiments i una narrativa de silencis, mirades i paraules no dites. És una meravella de cinema amb una direcció exquisita. I, a més, va guanyar l'Oscar, Casey Affleck, en el millor actor, i Kenneth Lonergan en el millor guió. És una pel·lícula meravellosa, però prepareu-vos perquè vos copagin de per tots els costats, perquè, uf...
Manchester by the Sea, que en Toni li ha arribat perquè la dus aquí, de tant en tant en diferents paraules, que és lo bo que tenen també les paraules polisèmiques. I mos queda una altra depressió, una altra excepció.
Una altra excepció de la paraula depressió, que és la depressió econòmica. I l'any 1940, John Ford va dur a la gran pantalla la obra literària de Las uvas de la ira.
Nacen y mueren nuevos seres. Y sus hijos nacen y mueren también. Pero nosotros estamos vivos y seguimos caminando. No pueden acabar con nosotros ni aplastarnos. Saldremos siempre adelante. Porque somos la gente.
Somos la gente. Deia Jane Darwell en aquesta seqüència de Las uvas de la ira de l'any 1940. Per cert, li va valer l'Òscar a la millor actriu de repartiment, a més de l'Òscar a la millor direcció per John Ford. Una família de pagesos que ha d'emigrar a Califòrnia per la desertificació i perquè li tomen les cases i dediquen aquells terrens a treure petroli, se'n van cap a Califòrnia a la recerca d'una vida millor durant aquesta gran depressió nord-americana. És el retrat més impressionant que s'ha duit en el cinema d'aquesta depressió que va assolar als Estats Units en inicis dels anys 30. És un cant a la solidaritat quotidiana i compromesa amb la necessitat de canviar certes coses. I estem parlant d'una pel·lícula que se va rodar en els anys 40, però que segueix sent tan necessària com els valors que representa i que demanda. Per sort, és una pel·lícula inoblidable i magistral. Tornar-la a veure te torna a donar empenta per seguir endavant cada dia. I acabam, la depressió econòmica també pot servir per contar-se d'una forma de comèdia i, a més, afegir-hi un punt musical. I si a damunt agafes l'Odissea d'Homero i te l'endús a Mississippi en els anys 30, pues tens Oh Brother, Where Art Thou?
Los traseros mojados somos maestros de la canción tradicional. Nos vuelve locos, ¿verdad, chicos?
Es verdad.
Claro que sí.
Eso es.
Y además no somos negros.
Salvo aquí nuestro acompañante.
I'm a man on constant sorrow, cantava George Clooney, acompanyat de John Turturro i Tim Blake Nelson, a més de Holly Hunter, en aquesta meravellosa Oh Brother de germans Coen. És història d'Ulysses Everett i dos companys fugitius que recorren tots els estats cercant la salvació, però té totes les parts que té l'Odissea de Homero. I, a més, està mesclada en tota la tradició de aquestes històries com a mig místiques, de dimonis, d'ànimes. De fet, hi ha un moment donat que surt de Crossroads, surt la llegenda de Crossroads. Aquell que toca la guitarra és un tipus en el que recueixen a un cruce, i li diu, no, jo he venut la meva ànima en el dimoni per poder tocar bé la guitarra, no? És una meravella salvatge i loquíssima que mescla això, mites clàssics, la impossibilitat de preveure què passarà després de la següent seqüència i l'urgència d'anar cercant solucions per part dels protagonismes, a més d'un realisme narratiu i absolutament seductor, perquè George Clooney se passa tota la pel·lícula pentinant-se i dient «mi pelo». És magnífica, meravellosa. Té seqüències, buf, hi ha una seqüència amb unes sirenes, que tu dius, sirenes al Mississippi? Sí, també en les hay. Mos encanta, o sigui, mos encanta. I aquí, sí, George Clooney se'n va dos globus d'or en el millor actor.
I de Toni Camps, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes de res, i salut i cinema. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you never see.
Genial, chico. Ahora sí me creo que vendiste tu alma al diablo.
¡Yuuu! ¡Muchachos! Eso sí que es cantar y tocar como Dios manda.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
La paraula depressió ens fa pensar en un estat d'ànim, però també en un concepte clau en meteorologia i també en geografia, que són les depressions, que marquen el ritme del temps que fa i també del relleu que habitam. Agustí Jansà, doctor en Ciències Físiques, meteoròleg de l'Estat jubilat durant 25 anys, delegat de l'EMET de Balears i sempre, sempre a disposició dels mitjans. Agustí, com estàs? Benvingut.
Sí, bé, ben trobats.
Gràcies. Avui hem triat la paraula depressió per aquest capítol d'entre avui i demà. Com explicam de manera senzilla que és una depressió en termes meteorològics?
Una depressió, en sentit meteorològic, és una zona on la pressió atmosfèrica és més baixa que l'entorn. No vol dir que hagi de ser necessàriament molt baixa, basta dir simplement que la pressió sigui més baixa que l'entorn. Si es produeix aquesta circumstància, o sigui una zona on la pressió és relativament més baixa, doncs hi ha un cert tipus de circulació entorn, de circulació atmosfèrica. Uh-huh. Els vents giren entorn a ella i això pot tenir moltes conseqüències. Però hi ha que advertir una cosa. Les depressions meteorològiques no són un sol tipus. No són totes perilloses, ni de molts. N'hi ha que són molt suaus, que no són pràcticament res. Pensem, per exemple, en l'estiu. L'estiu, si penses bé, que s'escalfa molt comparat amb la mà que l'envolta. Mm. Què és el que passa quan s'escalfa molt? Que es forma una depressió, que li diuen depressió tèrmica. O sigui, que s'escalfament d'aquest... Perquè aquesta depressió tèrmica no és mal temps, no dona mal temps. I aquestes depressions que no donen mal temps doncs poden ser tèrmiques, poden ser també orogràfiques i aquest tipus de cosa. El que sí que podria dir és que si la depressió és intensa, si és important per ella mateixa, llavors pot produir mal temps. I, per tant, se converteix en una cosa més perillosa. I algunes de les que són teòricament poc importants poden combinar amb altres coses i provocar situacions fortes. Per exemple, quan les Balears, a Catalunya, i sobretot a València, hi ha aquestes grans plogudes que es produeixen de tant en tant, aquestes grans plogudes deuen que una depressió poc important relativament situada entre els Balears i la costa africana, aquest tipus de depressió mou aire mediterrani càlid i humit i el dur davall aire fred que hi hagi amb altura. I això provoca aquest desastre. Val. La depressió que ho està realitzant no és important, però les conseqüències poden ser importants.
Val. És a dir, no hem de relacionar depressió directament amb mal temps, sinó que és aquesta variació de pressió i que necessitem, per exemple, perquè plogui, no? Vull dir, per regular la temperatura, pluges, aquí també hi ha depressió.
Sí, efectivament. O sigui, ja és una depressió important. Quan hi ha una depressió important i se col·loca a prop de nosaltres dins del Mediterrani, és quan hi ha una situació de plujos importants i o bastant continuades i, per tant, pues això és un benefici, certament.
Sí.
Si la pluja és molt forta perquè la depressió és molt intensa, la cosa no és perillosa.
Vale, exacte.
Vale, però sí, aquesta seria la cosa.
Molt bé. I nosaltres vivim unes illes aquí enmig de la Mediterrània. Fins a quin punt estem exposats a aquestes depressions amb els diferents graus?
A veure, les depressions petites, molt importants, i estem tots, perquè a la Mediterrània hi ha milers d'aquestes depressions que són poc importants. Exposats a depressions intenses, hi estem, però no tant com altres regions del Mediterrani. Per exemple, al Mediterrani, les depressions intenses més freqüents se produeixen entre la mar de Ligúria, cap allà, cap a Gènova, i la mar Tirrena. Aquesta zona és on hi ha grans borrasques moltes vegades. Home, moltes tampoc. De tant en tant hi ha grans borrasques. Els Balears, hi ha grans borrasques a vegades, però poques vegades. Per exemple, per pensar en una que va ser molt important, una gran borrasca que va ser molt important, estaríem pensant, per exemple, en la superdepressió que hi va haver el 2001. I molt més recentment, Juliet va ser una depressió molt important que va ser molt intensa i que va centrar molt de moltes illes i va produir moltes conseqüències en aquell cas, molt de vent, de nevades espectaculars, en fi.
Sí, sí. I ara, en els darrers temps, ens estàvem acostumant a expressions i a paraules que no coneixíem. Estàvem molt acostumats a sentir bé una borrasca des del nord o bé una borrasca cap aquí. Però ara tenim danes, ciclogèneses explosives... Com està canviant? Jo no sé si això ho hem de lligar directament al canvi climàtic, però tenim ara totes aquestes... totes aquestes depressions, aquests fenòmens meteorològics que són molt extrems.
Sí, a veure, el canvi climàtic pot afectar en les zones, a la freqüència de formació de borrasques, de formació de depressions, segons quines zones en augment, segons quines zones en disminució. Però diguem que l'expressió d'Anna, l'expressió ciclogènica explosiva, són com expressions que han arribat al públic de fa poc, però que tenen un sentit des de fa molt de temps.
Yeah.
D'Anna simplement vol dir depressió aïllada a nivell alt. O sigui, és una depressió i, a més, està tancada i superada la circulació. Això és el que és una d'Anna.
Uh-huh.
Una d'Anna en si, com bé dir-ho, una d'Anna en si no és sinònim de pluja intensa, de desastre meteorològic, ni de molt. Hi ha moltes vegades una d'Anna, una depressió aïllada a nivells alts, que no produeix mal temps.
Uh-huh.
I altres vegades, en canvi, que hi ha molt de mal temps i no hi ha una dana, sinó que hi ha un tipus de circulació pues diferent, que això en aquests darrers episodis ha passat bastant. No sempre hi ha hagut dana, se diu la dana va apretar... No, cuidado, no és correcte. La dana pot favorir que se formin pluges intenses de vall a segons quines zones, probablement si s'hi combina adequadament amb altres tipus de perturbació o no. Una dana no és equivalent a pluja intensa. I la ciclogènesi explosiva, el nom ho diu tot, el que passa és que hi ha que traduir una mica el nom. Ciclogènesi vol dir gènesi de cicló. Cicló és una altra, no, és una altra paraula equivalent a borrasca, depressió, etcètera, etcètera. O sigui, què vol dir ciclogènesi? Ciclogènesi vol dir procés de formació de depressió o de borrasca o de cicló. Això és ciclogènesi. I ciclogènesi explosiva, el terme explosiva ve de que la formació, aquest procés de formació d'una depressió, etcètera, etcètera, és un procés molt ràpid, molt continuat, molt profund i, per tant, pot conduir a una depressió, a una borrasca molt intensa. Depressions explosives, en aquest sentit, n'hi ha de tant en l'Atlàntic i qualque vegada en el Mediterrani. O sigui, són caigudes de pressió molt ràpides, per tant, que duen cap a que hi hagi una depressió, un cicló, una borrasca molt intensa.
I depressió és avui la nostra paraula i no podíem tenir millor tutor que en Agustí Jansà. Agustí, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio és memòria.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
After crawling to my room, underlying depression, don't want to know about the moon in June.
Outside...
arribem al final del capítol, desitjant que el senyor Trump no ens dugui cap a cap depressió econòmica i amb l'ànim content, perquè no podem estar més agraïts a les persones que participeu cada dia en aquest programa amb el vostre testimoni i també els vostres coneixements compartits. Gràcies de part de tot l'equip. Avui amb l'Andrea Sánchez en el control tècnic i ens toca baixar barrera i ho farem amb una dona que ha posat paraules fins i tot inventades a la salut mental.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Mercè Picornell, professora del Departament de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat de les Illes Balears i coordinadora del projecte col·laboratiu La Forma dels Somnis. Benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Hola, molt bé.
Mercè, avui hem triat la paraula depressió amb les diferents excepcions. Tu què penses primer de tot si te dic depressió?
Fent un pot de broma, el primer, jo som filòloga, per tant, el primer que penso és que van bé ser sorda, per tant, que jo, i que hem de fer bé el difton final, no? Aquesta io final que de vegades juntam. Més enllà d'això, òbviament, pens, no, amb el sentit aquest més comú, no? El d'una tristor com a molt fonda, una manca de sentit, no, de tot. I això també, clar, dins del nostre projecte ho duim un terreny així literari, lingüístic, no? Sí. Aquesta manca de significats de les coses, de la capacitat de sentir.
Diguem una altra vegada com he de pronunciar bé depressió.
No, no, ho has fet beníssim. Depressió. No fer depressió amb aquesta io final.
Val.
No, molt ho has bé. Fet beníssim.
I també solem dir depressió, que aquesta és una altra que som a escola, no? És amb essa sorda.
Sí. Exacte.
Molt bé. Intentam, i ho intentam, però som a escola moltes errades.
A tothom, a mi també.
Mercè, fa uns anys des de l'assignatura Aproximacions interdisciplinàries a la literatura se va començar a gestar La Forma dels Somnis, que jo crec que ha esdevingut un hermós i engrescador projecte col·laboratiu entre el Grau de Llengua i Literatura Catalana, l'Àrea de Salut Mental, Comarca de Tramuntana i l'Associació d'Usuaris de Salut Mental, La Nostra Veu. Per què sorgeix això? I com s'ha anat gestant? Jo pensava si és per la dificultat de trobar paraules exactes el que ens passa quan parlem de salut mental, el que sentim.
Bé, és un projecte això que, com has dit, ja té 5 anys, bastant ha passat per diferents fases i per diferents objectius. Va néixer així com un projecte docent d'una assignatura, però en el final ha anat fent xarxa i crescent i produint llibres, obres de teatre, etc. No? Uh-huh. I això que dius de les paraules, se m'ocorre que no és que trobem les paraules exactes, no? que de vegades sí que mos passa, sinó que de vegades en tenim moltes de paraules però que no mos escolten. No?
Ja, també.
Pensant, per exemple, en els centres de salut, no? Jo sempre hi vaig estar ple de persones que hi van a xerrar dels seus mals. Per tant, de vegades és també, clar, trobar registres perquè ens escoltin el que mos costa, no? En aquest sentit, en Vicente Galasso, el psicòleg de La Nostra Veu, que treballa amb nosaltres, sempre mos recorda que això de delirar, que és un concepte interessant, no? Delirar què vol dir? No? Vol dir parlar sense sentit o etimològicament sortir-se del solc, és a dir, parlar més enllà del que diu la norma que hem de dir, no? Per tant, de vegades és també trobar maneres diferents de dir el que volem dir perquè puguin ser escoltades i compartides.
I aquí és on se troben les persones, no? Se troba qui te pot ajudar, se troba qui està demanant ajuda, i parlaves d'aquestes paraules quan se van creant, i jo ara tinc damunt la taula un llibre preciós que se diu Mots Ignots, aquest diccionari il·lustrat de paraules inventades, que és una meravella, Mercè, que esteu de bona en tot el que aneu creant.
Sí, la veritat és que va quedar molt bonic, i va quedar molt bonic gràcies també a les professores i els estudiants de l'Institut Berenguer de Noia de Dinca, que varen fer un procés de composició i d'il·lustració que dona vida, no?, en aquestes paraules. I que ara ens estan ajudant en el proper projecte, que això és una primícia, no?
A veure.
Que és un llibre sobre el concepte de llar.
Sí.
I estan fent una feina preciosa durant tot el curs, no?, per editar aquest llibre.
Que bé, fantàstic. I que important aquesta paraula.
Llarg, sí, sí, important i difícil, avui en dia també,
difícil,
no?
Sí, hauria d'estar en el centre de totes les polítiques públiques. Escolta, Mercè, hi ha alguna paraula d'aquest diccionari il·lustrat de paraules inventades que t'agradi especialment i que voldries compartir amb els oients?
Ara, jo sempre en dic una perquè me va sorprendre molt en el moment quan va sortir en un taller. Clar, en els tallers on fèiem aquestes paraules hi havia gent molt diversa, no? Hi havia els meus estudiants, que són filòlegs ja, o persones que a vegades els costa molt parlar, i un al·lot, Ivan, que havia estat en silenci tota la sessió, va dir ubícul, i en el principi no el vàrem entendre, perquè què seria un ubícul, creus?
No sé, no, algun cubícul a algun lloc, no sé, no sé, un cul petit, no sé.
Idò, un ubícul és una persona que vol estar per totes bandes, sí, que és ubicu, sí, i que va de cul.
I que,
no?,
va de cul.
I la vaig trobar una paraula genial i fantàstic, molt necessària. Fantàstic. S'hauria d'haver inventat abans.
Sí, perquè són molts, eh? Els que intenten, sí, fer això, i no és gens bo per la salut mental, no ho és gens de bo.
Exacte.
Escolta, Mercè, la setmana passada, amb la forma dels somnis, vareu participar a un esdeveniment internacional que és el Healing Arts Barcelona. En aquest cas se celebrava a Barcelona i és un projecte global per aconseguir s'integració a les arts en l'atenció sanitària i també que se tinguin en compte les estratègies de salut pública. Com va anar?
Molt bé, doncs molt bé. Era tota una setmana d'activitats. El nostre company Xavier Delgado de l'Hospital Comarcal d'Inca hi va estar bastant de dies, no? Va poder assistir a sessions més teòriques, reflexives, científiques també, d'investigació vinculada en els efectes de les arts, no?, en contextos sanitaris, i nosaltres vàrem presentar en dues ocasions el nostre projecte. Primer és de matí la Universitat de Barcelona i després la Universitat Oberta de Catalunya. Mm. I el que vàrem fer va ser també petites peces teatrals del nostre muntatge, el Retaule dels Monstres, com un petit microteatre. I sempre que ho fèiem, ho hem fet a moltes bandes, educatives, socials. La reacció m'ho sorprèn molt, no? O sigui, veure com el teatre en el moment així en directe crida l'atenció i fa que després les converses siguin molt, molt productives, no? Mm-hmm. Durant aquests encontres ens serveixen no només per compartir el que fem, sinó també per anar creant un pot de xarxa entre les diferents persones que treballaven en projectes similars, que són moltíssimes, no? Com podem veure en aquests encontres.
No sé si, Mercè, en qualque moment, quan vareu començar amb aproximacions interdisciplinàries a la literatura, pensaves que podries arribar on ets ara i tot el que encara queda per fer.
Doncs no, la veritat és que no. I sempre deim un poc riguent que és un projecte que creix tot sol i que és molt espontani i que si un dia acaba tampoc passarà res. Vull dir, no tenim moltes previsions de futur i anem fent sobre la marxa, però és veritat que en aquesta marxa anem trobant gent preciosa, no?, que se va sumant, com ara això de l'institut, dramaturgs, artistes, no? I de vegades hem de passar un poquet de límit, perquè si no som ubícols, com deia abans, i no podem estar per tot. Però sí, és un projecte això que va crescent un poc tot sol, sí. I com que som una xarxa de gent que hi treballa, tampoc ningú té la sensació, no?, d'anar aclaparat. Però sí, ara quan veiem en perspectiva en Vicente, en Xavi, jo o d'altra gent, no?, estan molt contents de com ha anat.
I aneu deixant llavor. Hem d'anar acabant. Avui mos ajuden a Mercè Picornell Balanguer a baixar la barrera del programa i te faig la pregunta que faig sempre en aquesta hora per qui mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre. Què fa una dona com la Mercè Picornell abans d'anar a dormir? Algun costum? Algun ritual?
No tinc cap costum, però sóc molt obsessiva, per tant, abans d'anar a dormir he de passar revista, a casa nostra, mirar si he tancat el gas una o dues vegades, no? Si he tancat les finestres. Tinc un fill d'11 anys i, per tant, sempre trob coses on no toquen. Sí. Per tant, faig aquesta com a revisió final i quan tot està més o manco on jo troc que ha d'estar, sí, me'n puc anar a dormir.
I ja d'arres tranquil·la, t'assegur.
Sí, sí, sí.
I recomana'm una cançó per baixar la barrera del programa, Mercè.
Doncs mira, una cançó que sempre me crea com a bon ambient a casa, no? I que també m'agrada el seu sentit i la seva cantant, no? Que és aquesta de My Baby Just Cares For Me, d'una Nina Simone, que crec que no se pot escoltar, no? Sense moure's així un poc en el seu ritme.
Un poquet escull. A veure si trobem una paraula d'aquestes, també.
L'haurem de trobar.
De moure's escull en el ritme. Mercè Picornell, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Aracel i Bosch.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Tone places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile. Something he can't see.